Bon dia, què tal, com esteu? Soc la Mai, estem un dimarts més aquí amb aquesta secció tan maca que em deixen fer, que em deixen parlar del que a mi em dóna la gana. I avui, a part de tenir una companya excepcional, que és una escriptora, guionista, persona fantàstica i sobretot mamarratxa com jo, fa molta il·lusió compartir aquest espai amb ella, perquè la Marta i jo, durant la pandèmia, vam ser unes d'aquestes persones que es van unir al moviment de fer directes des de casa parlant. Llavors vam començar a fer les mamarratxapes, que les podeu trobar a les meves xarxes socials, i vam decidir parlar de les coses que a nosaltres ens interessen, sense ser nosaltres expertes en res. Oi que sí, Marta?
Pues exactament. A nosaltres encanta parlar de tot, encara que no en tinguem ni idea, sempre amb l'advertència per davant que les nostres opinions de merda són nostres i que ningú se les prengui gaire seriosament.
Exactament. Llavors, arrel d'això, a mi avui em feia molta il·lusió compartir aquest espai amb ella, perquè hi ha un tema una mica d'actualitat, perquè hi ha una sèrie de televisió que es diu Querido Reno o Mi Pequeño Reno, ara no recordo la traducció al castellà, que és molt interessant. La veritat és que una sèrie que està bastant xula, diria que està a Netflix, i tracta sobre l'acos, que és un tema molt seriós, perquè és l'acos que va rebre és una sèrie basada en un cas real, que va rebre un guionista per una dona, i això fa una mica com de catalitzador d'aquesta persona que explica un cas d'abús sexual molt greu. Però jo, veient aquesta sèrie, que em va agradar, l'altre dia parlava amb Marta i li deia: Marta, m'ha passat una cosa, que és que el personatge de l'acosadora és una noia gorda. La noia real, de la vida real, també és una noia gorda, però està molt, molt, molt acusat totes aquestes coses que, com a societat, tenim en l'imaginari que s'espera d'una persona gorda, en aquest cas d'una dona gorda, no? Pues, viu amb unes condicions insalubres, bueno, hi ha com una cosa aquí, el metge compulsivament, el protagonista parla d'ella com que li fa, de fet, una de les primeres frases, sense fer spoiler de res, explica que el que li va fer parlar amb ella és que sentia molta pena. I a mi això, aquesta sèrie, que us recomano, em va portar a parlar amb Marta de el paper de les dones gordes al cinema. Marta és guionista. I jo voldria saber, Marta, tu què en penses com a guionista i com a persona fantàstica?
La meva opinió de persona fantàstica. Clar, jo sense haver vist la sèrie no puc opinar. El que és evident és que passa una cosa, i em sembla que és que estem tan poc acostumats a veure gent amb cossos que se surtin de la norma a la ficció, que quan en veiem un, ens el mirem d'una altra manera, perquè el que tu em vas dir de com es retrata aquest cos gras, jo em vaig començar a preguntar, si hagués estat una persona prima, com es llegirien totes aquestes característiques que envolten el personatge? I crec que això és una cosa que és una pregunta molt difícil, perquè són moltes coses que interactuen a la vegada, no? És la poca costum que tenim, per una banda, de veure cossos, doncs, que se surtin del que entenem que és un cos normal, que en realitat no ho són, perquè no és una imatge dels cossos molt poc realista la que veiem a la ficció audiovisual. Però al mateix temps tenim una sèrie d'associacions de una persona grassa és així o una persona racialitzada és això, i crec que aleshores, doncs, la resposta així curta és que es fa de molt mal dir tot això.
Sí.
No
estic
sé com ho veus tu.
Estic d'acord, perquè a més, a la sèrie aquesta hi passa molt... Bueno, no, mira, just abans de preparant aquesta conversa, he buscat com personatges de dones gordes al cinema, no? I el primer que m'ha sortit, un dels primers, que és el que més m'ha sobtat, perquè jo el recorde, no sé si tu te'n recordes una pel·li que es deia Amor Ciego, que la...
Sí.
Que la Winnet,
sí,
nostra amiga,
Paltrow,
exactament, feia d'un personatge que es deia Rosemary, que era, bastant cliché, rere cliché, rere cliché de lo que l'imaginari col·lectiu té al respectiu d'una lo que és una persona gorda, que pot ser real i no, perquè els comportaments aquests compulsius no van associats únicament a les persones gordes, no? Però a l'imaginari, doncs tots tenim aquesta cosa. Però després he anat pensant en sèries o pel·lícules més, perquè això és dels 90, diria jo, o dels de l'inici dels 2000, 2000 sí, no?
El que passa, per això crec que en el cas d'aquesta pel·lícula, d'Amor Gordo, hi ha com diverses coses. Evidentment, o sigui, aquesta pel·lícula es va fer tot d'una manera bastant esperpèntica, però sí que és veritat que parla d'una cosa, o sigui, que això tan cliché com és la bellesa interior, però que és una pel·lícula com que la pel·lícula que defensa molt aquesta idea. El que passa és que van buscar com de la manera més grollera i més grotesca possible amb que el personatge de protagonista, que és aquest que fa el Jack Black, no, que és el sí. pitjor que li podria passar.
Sí.
Però a mi se m'ha acudit un altre exemple, que és l'adaptació de Misery, de Stephen King,
sí.
Que s'assembla molt, de fet, a la sèrie aquesta de la que has mencionat tu, la de Bebe Reno, perquè doncs, és una dona que entra en una... que a partir de l'adoració del seu escriptor, bla, 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 i entren en una relació absolutament malsana i malaltissa. I la qüestió és que l'actriu que fa de Misery, del personatge del llibre, l'actriu que fa doncs, l'antagonista, que és la Kathy Bates, és una dona que està grassa, però no se la representa, o sigui, no se la representa com a persona grassa doncs, amb aquests trets que tu deies de la vida insalubre, senzillament és un personatge que és així. Ara, pel fet de ser grassa li col·loquem una sèrie de característiques, ens és més fàcil creure que és una dona dolenta. Això és un tema. Hi ha un llibre molt interessant, que em sembla que no està en castellà, però que és un assaig de Chuck Klosterman sobre la percepció que tenim de la maldat. I hi ha un capítol molt interessant que parla que històricament, i posa molts casos importants, la gent guapa se li passen més per alt coses.
Sí.
O sigui, la gent guapa acusada de crims en judicis rep condemnes més lleus. I clar, això és una cosa que al final ja va més enllà de la ficció.
Clar, això és, nosaltres hem parlat força sobre belles, és un tema que ens interessa molt, però quan, per exemple, el fil no d'això, jo, si tu se t'ocorre algun personatge actual d'alguna pel·li o sèrie, Marta és possiblement la persona que jo conega que sap més de cine i de pel·lícules.
Coneixes poca gent, mai.
Conec molta, no tregues mèrit, saps moltíssim. Se t'ocorre algun personatge d'alguna sèrie o alguna pel·lícula que la persona sigui... Ja, ara estem parlant de persones gordes, però ja no tant això, sinó anem a obrir una mica més el ventall de persones no normatives, que el rasgo característic d'aquesta persona no sigui part del seu personatge. No sé si m'he explicat.
Sí, a veure, jo ara penso, per exemple, en una sèrie que després va anar una mica desbarrant, però una sèrie com Glee, on hi havia... Crec que hi va haver un esforç molt clar, sí. Que sigui més o menys reeixit, però hi era, de tenir un grup de personatges que representessin, no?, com un grup més heterogeni del que estem acostumats a veure a la ficció per joves i adolescents, no? Hi havia doncs, personatges racialitzats, sí. Hi havia un noi amb cadira de rodes, i, no? Vull dir, sí que jo crec que en els darrers anys això és evident que passa i és una cosa que s'ha fet sempre. També el que passa és que crec que ara la gent que es queixa fa molt de soroll.
Sí.
Vull dir,
sí.
Ara de sobte, no? Veus al Twitter gent enfadadíssima perquè hi ha elfs a la sèrie dels Senyors dels Anells negres, no?
Yeah.
Perquè quan la gent sap que tota la vida de Déu la raça d'elfs inventada,
exactament.
Només pot ser blanca, no? Llavors... El que passa, crec que, igual que una notícia falsa o una notícia sensacionalista s'escampa i corre molt més que la seva correcció, acabem tenint una impressió de la realitat molt esbiaixada, tan esbiaixada com la mateixa realitat, no? Com que ens fa la sensació que això no passa mai, no mai es veuen cossos diversos. I és veritat que continua sent molt heterogènia, molt homogènia, el tipus de cos que veiem en la ficció més generalista, Però exemples n'hi ha, eh? Vull dir, ara té clip perquè m'ha vingut de seguida al cap,
sí,
però n'hi ha molts més.
A mi
se
m'ocorre,
no?
This Is Us, que aquesta és una sèrie que, uh-huh, que ja, per si, és una sèrie que abarca molts tipus de cossos i molts tipus de persones, que a més és una sèrie maquíssima i em va agradar molt quan la vaig veure. Però encara hi ha molta feina per fer. Igual que la presència de les dones al cinema. Vull dir, això... No,
evidentment.
L'altre dia, no sé amb qui tenia una conversa sobre això, i em deia, no, bueno, clar, anem un per un, no? Primer, i jo deia, és que no és incompatible voler anar fent petits passos cap a diguéssim, un món del cinema, de la televisió, de...
És que també crec que tot una cosa tan complexa, sí, i que s'ha de tractar des de tants fronts que la gent espera que hi hagi una solució que sigui fem això i ho arreglarem. I no, així no van les coses, no? Vull dir, jo ara recordava una cosa que a mi de tant en quant em va apareixent a les xarxes socials, que és la foto de la Renée Zellweger fent de Bridget Jones, sí, amb la disfressa de conilleta de Playboy, i la gent dient, és que el gol més gran que ens van colar és fer-nos creure que aquesta dona estava grassa.
Bueno, és que això és de traca.
I és veritat, i jo recordo moltes notícies quan va sortir la pel·lícula, com dient, ostres, la Renée Zellweger s'ha hagut de greixar, no? Com, buah, quin sacrifici per aquí, pel seu art, no sé què. I penso, total, per entrar, o sigui, per tenir la talla de la majoria de les dones, no?
Sí, i la talla mitjana, no la mitjana aquesta.
Clar, i llavors... que és com de sobte ens pensem que són problemes molt nous, o molt... però és una cosa com que la tenim i que fa molts anys que ens està passant això, i és com que periòdicament anem tenint aquests despertars i crec que això no fa sinó demostrar com de complex és el problema, fins a quin punt està, doncs, no sé com dir-ho, arrelat en tants aspectes de la nostra vida, no? Perquè som capaces de veure aquesta foto i dir, sí, això és terrible, ens vull la sang, però al mateix temps veiem la pel·lícula i diem, sí, sí, clar. No? Vull dir, empatitzes també, perquè en el fons doncs, és que totes volem estar primes. No sé si m'explico.
Sí, 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 sí.
És com... És molt difícil sortir d'aquesta roda.
Bueno, també perquè la cultura col·lectiva ens ha portat... Jo sempre dic el mateix, el meu referent estètic va ser Kate Moss, i Kate Moss estava molt prima i es fotia molta coca. Vull dir, les coses
també,
s'han de dir.
Clar, però al final Kate Moss era només un exemple,
sí,
d'una cultura, perquè no és només que hi hagués una noia molt prima i
no,
tot
no.
Ha de ser com aquesta, sinó que tot el nostre voltant,
sí, sí,
ens estava dient que estar prima era l'objectiu.
Sí.
No? Vull dir, fins i tot ja des de la idea de no, la Kate Moss és una supermodel, no ens assemblarem mai amb ella, però ho hem d'intentar.
Sí, mira, l'altre dia escoltava una entrevista de la Sílvia Abril, que a mi m'agrada molt, és una tia que parla molt bé, que explicava que ella a una escola de teatre o de... Sí, imagino que era de teatre, no recordo ben bé. Una professora seva li va dir que ella, Sílvia Abril, estant gorda, mai arribaria, sí, sí, a ser actriu. I ella ho explicava amb molta gràcia, no? I deia, bueno, mira, tu, escolta, m'encantaria dir-li a esta mestra, que en aquest moment jo crec que era una dona amargadíssima, que em va dir això, pues que tampoc m'ha anat tan mal, no? I jo pensava, jolín, com ens fan, com ens posen al cap aquesta cosa relacionada amb l'èxit més enllà del teu cos, no? Perquè al final, arrel, i per no sortir-nos massa, perquè a Marta i a mi ens agrada moltíssim anar d'un tema a un altre...
Sí. Estaríem aquí 3 hores.
Sí.
Ràdio Vilafant, estàs preparada?
Per no tenir aquesta, no? Per no sortir-nos, quan la sèrie aquesta que parlàvem al principi deia, com que una de les coses que més s'ha dit és que era una sèrie antigordòfoba, no? Perquè, ostres, hi ha un personatge principal molt obès, que per cert, si jo vaig estar mirant i està, tot i que s'ha salvaguardat la vida de l'acosadora, diguéssim, la comparació, vull dir, sí que és cert que l'acosadora, amb el que està basat el personatge, és una dona gorda, però està molt portat a un extrem en la sèrie, bueno, com que venen a dir coses com, bueno, és que nosaltres en cap moment es dona a, nosaltres diem que el personatge és gros, però sí que accentuen totes aquestes coses que tu, que com donen aquesta percepció de persona gorda fent aquest paper de persona amb malaltia, amb un problema de salut mental. Aleshores, ja per acabar, Marta, a mi m'agradaria, sí, des de la teva visió de persona que sap molt de la vida i de cine, si ens pots recomanar, si li pots recomanar a les nostres oients alguna pel·lícula o sèrie que puguin a començar a educar aquesta vista en la diversitat, que crec que és superimportant, això.
Uf, és complicat, això, jo crec. Sí. Que depèn molt, no?, del que cada persona necessiti en cada moment. A mi una pel·lícula que em va agradar, però és que clar, jo crec que començar a educar és una mica trampa, perquè les pel·lícules no estan aquí per educar-nos,
no,
estan aquí per divertir-nos.
Exactament.
Però una pel·lícula que a mi em va agradar molt com tractava una peculiaritat de la seva protagonista, i en aquest sentit crec que la comunitat discapacitada hi va estar molt d'acord, va ser, doncs, Mad Max Fury Road, que és un pel·lículot.
Sí, senyora.
Són dues hores que surts allà i necessites un bidó de tila, però hi ha una protagonista que li falta un braç,
sí,
i això es tracta amb molta naturalitat. Ningú viu també en un món, això s'ha de dir, on es fa evident que és possible que la gent tingui, doncs, deformitats físiques, i acabem entenent per deformitats, vull dir, doncs, veiem gent, doncs, que clarament està malnutrida, o que, vull dir, on hi ha molta diversitat per causes de la misèria en viuen els personatges, i pel personatge entenem que aquest braç que li falta segurament té alguna història tràgica, que aviat sabrem, perquè el maig s'estrena, curiosa, moltes ganes de veure-la. Però, així com hi ha hagut altres personatges en el cinema doncs, amb diversitat corporal, que es tractava com una mena de fetitx o com una cosa de mira que guai, aquí es veu com una cosa de, doncs, és algú que ha hagut d'aprendre a funcionar en el món amb aquesta característica física, i no se li dona més importància del fet del que el personatge li doni en la seva aventura. I crec que al final es tracta d'això, no?, de senzillament mostrar persones vivint la seva vida.
Exacte, no són campiones, no?, que nosaltres és una conversa que tenim,
sí,
també recurrentment. Jo, pues Marta, moltíssimes gràcies per aquest temps que ens dediques i per tota aquesta saviesa. Jo us animo que la seguiu en xarxes, la deixarem etiquetada amb una fotografia, perquè és una tia molt xula i ens agrada molt parlar amb ella. I res, a la resta, pues ens escoltem d'aquí unes setmanes. Molt bon dia, adeu!